Radio Estel. La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Com ja vàrem informar el passat divendres, l'espai d'aquesta nit el dediquem a un periodista que ens va deixar el dilluns de la passada setmana. Ens referim a Josep Pernau, 80 anys, un professional clau en el periodisme català de l'últim mig segle. Realment, Pernau, que va néixer a Lleida l'any 30, deixa la professió òrfena d'un mestre, i això ho va escriure Josep Maria Sòria a La Vanguardia. Avui recordarem el seu pas en aquesta casa, en aquells moments, els estudis de l'Avinguda Diagonal, de manera directíssima. Constitueix, des del 98 fins ara el 2011, realment un perfil molt acurat de la seva personalitat. Ens quedarà la darrera etapa, però la trajectòria de Josep Pernau queda, pensem i desitgem, molt ben reflectida en aquest espai. Endavant. Benvingut, Josep. Bona nit i ens encantarà. Et podem tutejar, potser, per molts anys de vinculació.
Per descomptat.
Doncs gràcies per estar amb nosaltres.
Bona nit.
La producció del programa, Anna Caristeto, Rosana Carceller, que ens donaran un perfil parlat del senyor Pernau. Endavant.
Josep Pernau i Riu va néixer a Lleida l'any 1930. Després de 2 anys fent de mestre al Pirineu, va estudiar periodisme, professió que exerceix des de 1954.
És un supervivent de les profundes crisis que han patit l'empresa i la professió periodística a Catalunya. Prova d'això és la relació de mitjans en què ha treballat: El Correo Catalán, Teleexpress, Diario Femenino, Diario de Barcelona, Destino, Mundo Diario, El Periódico de Catalunya, Diari de Barcelona, la segona vegada en català, i finalment va tornar al Periódico.
El primer diari que va dirigir Josep Pernau va ser Diari de Barcelona, però ha reincidit en altres ocasions. Com a periodista consolidat, va explicar les seves experiències i també els seus defectes professionals durant 10 anys a l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona i a la Facultat de Ciències de la Informació.
Va ser membre fundador del Grup Democràtic de Periodistes i ja en la democràcia va presidir l'Associació de Premsa de Barcelona i també la Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya. Va escriure el llibre Història Mundial des de 1939 i és autor del programa de televisió Los Niños del 36.
Va publicar el llibre Diari de la Caiguda de Catalunya, que es compon de 50 capítols que van aparèixer al periòdico amb motiu del 50è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya. L'any 1991 li van ser concedits els Premis de Periodisme Ciutat de Barcelona i Ortega i Gasset. Des del 1991 i fins l'octubre de 1997 ha estat degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Si n'ha fet de coses el senyor Pernau. El dia que va venir Josep Maria Cadena, que ho va fer per raó alfabètica amb C, ara és P, les companyes de producció es van adreçar al convidat per fer alguna pregunta vinculada al futur de la vostra professió. Podeu fer-ho tranquil·lament, eh? I després passarem a conèixer coses del senyor Pernau. Si és que teniu algun problema o teniu el futur resolt, podem.
Ni molt menys.
A més, no us cobrarà la resposta el senyor Pernau, puc avançar-ho.
Com veu el futur dels que ara som estudiants de periodisme?
Dona, mira, com ha passat sempre, els coneixements nostres també no eren fàcils, tampoc. La prova està que molts es van quedar després exercint una altra professió. Però bé, ara hi ha moltes més possibilitats, però també hi ha molts més estudiants de periodisme. Una cosa va per l'altra, no? Mira, el camp s'ha eixamplat molt per l'exercici de la professió. No serà fàcil per tothom, però òbviament doncs, molta gent se'n sortirà. I això vol dir treball, constància, tenacitat, etc etc.
Alguna pregunta més? El futur queda una mica més obert o segueix difícil igual?
Segueix difícil.
No hi haurà massa gent que fan periodisme, senyor Pernau? Potser no està ben preguntat, però són molts alumnes que aspiren a ser periodistes.
Bé, jo no sé si tothom aspira a ser periodista. Això potser seria una altra qüestió. La professió és seductora. Jo crec que el cinema, no sé si ha fet bé o ha fet mal, però potser ha fet mal també. És atractiva per molta gent que no sap que li avorreix qualsevol altra cosa. Durant uns anys les humanitats, per d'alguna manera, han estat poc valorades, no? I allà hi havia una sortida amb aquest camp que potser la universitat havia descuidat una mica, no? I gent que no es vol dedicar ni a la tècnica ni a la ciència, sinó estar més en contacte senzillament amb la vida, amb el que ha passat ara, el que va passar abans i potser el que passava en el futur, diguéssim, veia en el periodisme la manera de donar sortida a les seves aspiracions. I després aquestes persones podran trobar un camí, el que es poden sentir professional, el que es poden sentir molt satisfetes, que no serà exactament el periodisme.
D'acord. Gràcies, Anna, gràcies, Rosana. Podeu començar a preparar les primeres trucades. Un moment de sintonia, Toni Webb, i continuem amb el senyor Preneu. Senyor Preneu, néixer a Lleida l'ha marcat?
Home, una mica, una mica. Sobretot per vindre a viure després a Barcelona. Tinc en compte que a la meva època, quan jo era nano, que jo vivia a Lleida, Barcelona estava 6 hores de tren de Barcelona. Hi havia un distanciament físic, però també mental, amb respecte a Barcelona. Jo no sé si va ser afany, i sembla que aquell afany que hi va haver de separar Lleida una mica de Catalunya... Pensem que inclús l'equip l'Unió Esportiva Lleida hi havia un any o més d'un any que va jugar amb equips de la zona aragonesa, diguéssim, no? Però a Lleida es vivia molt poc en català en aquella època. Encara que entre les famílies la llengua es parlava, però respecte a Barcelona hi ha una gran sensació d'allunyament.
On va estudiar vostè? Tu, perdó.
Bé, jo vaig als Maristes. Jo, pràcticament, no vaig tenir ensenyança primària. Perquè, com s'ha dit abans, jo vaig néixer el 30, vol dir que el 36, al començar la guerra, jo tenia que entrar a l'escola, no hi vaig entrar, per raons de la guerra, em va ensenyar a llegir una senyora que vivia al carrer Major de Lleida, on m'hi portava els meus pares. Després vam anar a un poble, el pare va morir amb la guerra, vam anar a un poble... La meva mare, em sembla que em va ensenyar a acabar d'ensenyar a llegir i escriure una mica, i vaig tenir un curs, que devia ser el curs 39-40 de preparació per entrar al batxillerat. I l'any 40, a la tardor, ja vaig fer l'examen d'ingrés i vaig ingressar al batxillerat. Jo vaig ingressar al batxillerat pràcticament sense haver anat a l'escola.
Aquesta mort prematura del pare...
I abans vaig anar als Maristes, abans ja vaig seguir als Maristes.
Perdó, preguntava amb aquesta mort tan aviat del pare, què va suposar per en Preneu?
Bé, en aquells moments no te'n dones compte. Jo tenia 6 anys, em feia 7 al cap d'un mes, va ser el novembre i els feia el desembre, i en aquell moment no te'n dones compte. La veritat, jo ho dic sempre, vam anar a un poble, vivíem emboscats al camp, per pels bombardejos, i allà... les criatures, els criós, eren molt feliços, perquè vivien en un estat, o sigui, com podia viure Robinson en aquella platja solitària.
Josep, una bona esposa supleix el pare?
Bones tardes, molt, a tindre l'esposa, no? Entre el pare, l'hora que el vaig perdre jo, i l'esposa havien passat, doncs, 22, 23 anys.
Ha estat una bona ajuda, Carme Mas, per la teva trajectòria?
Sí, sí, ho ha estat, clar que ho ha estat. Jo soc més aviat indolent. Encara que he treballat molt, doncs m'hi treballo, o sigui, però moltes vegades, però ella sempre ha estat un estímul per mi.
Tu li has preguntat mai a la teva dona si ets millor periodista que marit?
No, aquesta pregunta no se m'ha ocorregut mai.
Carme,
sí?
Bona nit. És millor periodista que marit?
Doncs jo crec que podríem posar un equilibri entre les dues coses, no? Jo crec que hi ha un equilibri. És una persona molt dedicada a la seva feina, molt immersa en ell, amb ella, i com a esposa i com a pare, pues és una persona excel·lent.
On i com es van conèixer?
Ui, això que és molt maco.
Expliqui-ho.
Ens vam conèixer, que ara sempre m'equivoco del nom, no recordo si el barco es deia Adana o
Adana,
encara.
Adana, Adana.
Adana. Jo anava amb unes amigues a Itàlia i ella anava amb uns amics cap a Turquia. Ens vam conèixer allà. Jo llavors no em vaig saber res més, però com havíem fet unes fotos, ens vam repartir el trucar a diferent gent per les fotos i a mi em va tocar ell.
On es van casar?
Ens vam casar a la Concepció.
A Barcelona?
A Barcelona.
I el viatge de noces el recorden?
Sí, i tant. Vam estar un mes a París fent una vida molt maca. Sí, sí.
I potser ara, des que en Josep és un important periodista, no hi ha opció de passar un mes de tranquil·litat a París, no, Carme?
No, però vaja, hem sortit molt. Hem sortit els dos sols, hem sortit amb els nostres fills quan érem petits, els pujàvem al cotxe i ens anàvem, doncs, per Europa. Vull dir, ens ho hem passat molt bé en aquest aspecte. Tinc molt bons records.
I com a periodista, què en pensa d'en Josep Pernau? Vostè llegeix l'Opus Mei cada dia i altres publicacions?
Sí, sí, sí.
I algunes vegades li diu, avui has estat encertat, potser no, potser sí, o no hi ha opinió ni comentari en aquest aspecte?
Hi ha una crítica, jo moltes vegades per bé, altres vegades no m'agrada tant, potser me la callo, però no, vull dir... Bé, jo crec que és una, ja ho he dit, una persona honrada davant de les coses i si jo tingués de fer alguna crítica seria...
Fàgila, fàgila.
Sí. Doncs que està molt abocat a la professió.
A veure, Carme, què és el que diu en Josep de tot el que vostè ha expressat. Josep, endavant.
No, no, hòstia, em coneix, em coneix. M'afalaga molt tot el que ha dit.
Doncs, Carme, molt bona nit i gràcies per participar en aquest programa que dediquem a la figura del seu espòs. Bona nit,
gràcies.
Carme Mas,
adéu,
bona
adéu.
Nit. En a tots vostès, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el pas en el seu dia de Josep Pernau, un excepcional professional que ens va deixar els 80 anys el passat dilluns. Pernau va ser un dels fundadors del grup democràtic de periodistes en el franquisme i, com diu Josep Maria Sòria a La Vanguardia, va ser dels que va educar els futurs periodistes en la necessitat de la curiositat universal, com la que tenia ell per a qui res del que passava no era aliè a la professió. Continuem escoltant, senyores i senyors, a Josep Pernau l'any 98 per aquesta casa. Josep, tornem al Pirineu on vas fer de mestre. Quins records en tens?
Bé, jo, o sigui, vocació per magisteri no tenia. El que passa és que havia estudiat la carrera, la meva mare era vídua, i tenia que justificar-me davant d'ella mateix, no? Ja tenia un mitjà per guanyar la vida. I vaig acceptar anar 2 anys d'interí, a un poble molt petit, d'Urro, a la Vall de Boí. I la veritat és que ho vaig passar molt bé.
Però tan petit que potser no està ni al mapa, no?
Sí, sí, està al mapa, està al mapa. Està al mapa, en aquella època era municipi. Ara no hi ha un sol municipi per tota la vall.
I que no se'ns enfadin.
Que es diu Barruera, però el poble ha perdut molts habitants, han recuperat molts a l'estiu, ha canviat molt. Jo era el canvi aquell, Jo vaig arribar allà que no hi havia carretera, no hi havia telèfon, no hi havia res. El carter anava a peu a Pont de Suert a recollir la correspondència 3 cops per setmana. Jo vaig haver de canviar tot allò, se podria fer una novel·la.
És que són bonics, aquests detalls.
Sí, home, i tant. És que allà van passar de l'edat mitja, van passar al segle XX. Amb 15 o 20 anys.
I per què Josep Pernau decideix estudiar periodisme?
Bé, jo sabia que, doncs, que el magisteri no seria el meu, però tampoc sabia ben bé què faria. I trobant-me, doncs, em van canviar de poble, em van enviar a la Vall d'Aran, a Canejan. No em podia ni pagar la pensió amb el que em pagava l'Estat. I jo li vaig explicar a l'inspector d'ensenyança, d'ensenyament primari a Lleida, i va dir que m'esperés, que em buscaria una solució. I mentre em buscava ell la solució, vaig veure anunciat al diari de Lleida a la mañana que es creava una escola de periodisme a Barcelona, que s'obria el període per aspirar a l'ingrés i després sí, els curs, 3 cursos normals, i vaig dir, això és el meu. Vaig omplir el que demanaven, que era un currículum de 20 fulls sobre la pròpia vida, I ho vaig enviar, vaig examinar-me, me'n vaig tornar a Lleida, i un company que estudia de dret em va trucar dient que m'havien aprovat. Me'n vaig vindre a Barcelona, vaig enredar la meva mare, dient que era només un any, i que m'ho pagaria jo amb el que havia estalviat al Pirineu, i no van ser un any, sinó que van ser tres. Em va tindre que ajudar en la temporada, però a mitjans del segon curs vaig tindre feina ja al Correu Català.
Josep, tu llegeixes de Josep Maria Espinàs?
Sí, home, i tant.
I t'agrada?
Molt.
Voldríem saber què en pensa Josep Maria Espinàs de Josep Pernau. Bona nit, senyor Espinàs, i gràcies una vegada més per fer-nos la joia de col·laborar en el programa. Què ens pot dir de Josep Pernau?
Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Què es pot dir Josep Pernau? Home, ell ha de dir moltes coses encara, molt més que nosaltres. No sé, suposo que... Bé, la primera és perquè últimament això s'ha vist molt clar, però perquè fa anys que està durant, que és un periodista de conviccions. I dic això perquè, bé, es pot ser de periodista com metge, com advocat, com escriptor, pintor, de qualsevol forma, es pot ser de moltes maneres, no? I ell és un periodista de conviccions professionals i conviccions cíviques. Això és el primer que dius, perquè, esclar, hi ha una cosa que dones per descomptat, que és un gran periodista, no? I llavors... Això n'has de dir, escolti, has de fer-ho veure. És que en sap molt, que escriu molt bé, està atent al que passa, això, i és, en el seu cas no val la pena parlar-ne. Ara, de conviccions professionals, en el sentit de què ha de ser un periodista, d'una visió molt clara de qui és un periodista, la responsabilitat que té en la societat, el paper que hi pot fer, i cíviques, en el sentit que ell com a periodista es posa al servei d'aquesta societat quan cal, per mi, és clar, és el que dibuixa el retrat d'aquest gran home, no? Per resumir-ho. Ara hi ha moltes més coses a dir.
Josep Maria, vostè llegeix l'Opus Mei? Perquè suposem que ell sí la columna de vostè a l'Avui.
Home, sí, és clar. Però això val a dir. A veure, els periodistes ens llegim, per dir-ho així, les nostres columnes, a vegades per saber què diu el company. Però sovint també per admirar-ho. És a dir, per estar al corrent, a més, del seu pensament, si som amics. O sigui, hi ha molts motius perquè un periodista llegeixi Opus Mei o llegeixi un periodista que et mira, no? N'hi ha molts. Hi ha ironia, esclar. És que aquí hi ha una explicació, em sembla, que he sentit fa un moment com estava explicant la seva estada al Pirineu i demés. En Pernau ha viscut uns anys molt difícils de la professió de periodista. Ha fet de periodista en un moment històric en què se la jugava molt i el periodista es veia qui era i qui no era, no? I aquestes circumstàncies, la duresa, jo suposo que deu haver col·laborat a entrenar-lo en l'art de la ironia, que a part que el tingui ja de natural, però com a necessitat de defensa professional el periodista havia de gastar una sàtira dissimulada, aprendre un sentit del joc perquè pogués dir una mica el que volia, quedar bé amb la seva consciència, però que no el fiquessin cada setmana a la presó. Jo m'imagino que en aquest entrenament el Pernau ha aconseguit aquest estil irònic que fa servir a la seva columna i que tots ens diverteix molt. A veure, aquest fet que ha passat en el món, quina punta en traurà Pernau avui, no? Això ens acompanya des de fa temps, eh?
Què diu Pernau al respecte?
No, que és veritat. Vull dir, la ironia és un recurs, potser, diguéssim, per poder dir... Sí que ha adquirit en aquella època, això és veritat. Vull dir, no? N'hi havia altra possibilitat d'escriure, el que en diuen entre ratlles, no? Un estil, o sigui, cara a cara, dur... jo, la veritat és que no el sabria mantenir. El meu estil és aquest, vull dir... L'estil, diguéssim, et fa a tu. Em costa molt canviar, i cada dia he de canviar, una mica per fer també editorials, i el llenguatge és diferent. I no és fàcil, tampoc, fer-ho, però és veritat, la ironia ha estat un recurs après a la força en aquella època.
Senyor Espinàs, encara que el personatge Sant Pernau ens vol parlar del llibre darrere de vostè que està a les llibreries, comenti'l. Aprofitem l'ocasió per fer una mica de promoció del treball de vostè, senyor Espinàs.
Jo no em vull fer promoció. Estem parlant del Josep. No, el meu llibre, qui l'últim llibre meu, qui vulgui, ja el trobarà. No, jo continuo parlant de...
Sempre tan senzill, tan amable, tan fabulosa persona, Josep Maria Espinàs.
No, jo parlant de Pernau, que ha fet una gran feina i que li admiro molt el sentit de la llibertat que té, de la llibertat en general, i llavors ell l'aplica molt bé perquè té també un sentit de la comprensió de les persones i de les coses, que pot ser una sàtira o pot ser un adversari, peridès, pel que sigui, però té un sentit de la comprensió. I no vull dir tolerància, perquè és una paraula una mica empipadora. Però aquesta comprensió dels altres sense renunciar mai als principis propis, doncs això és la democràcia i, és clar, el Pernau és el periodista demòcrata claríssim, no?
Molt senyor Espinàs, tota una lliçó la que ens ha donat vostè aquesta nit. Ja sap que compta sempre amb el nostre efecte. Gràcies i molt bona nit.
Una abraçada per Pernau, eh?
Fins sempre, senyor Espinàs.
Igualment.
Senyor Pernau, continuem. Hem dit en el perfil inicial que és un supervivent de les profundes crisis que ha patit l'empresa i la professió periodística a Catalunya. Com es pot resumir tot això? Sobretot per una gent jove que potser no coneix tota aquesta dura etapa de la professió periodística.
Bé, quan jo vaig entrar a la professió, i durant molts anys, pràcticament molt més de la meitat del temps que jo vaig estar a la professió, la majoria d'empreses de Barcelona, pràcticament totes, podríem salvar potser una, no eren empreses. Eren, diguéssim, capricis d'aficionats, gent amb diners, que llavors l'invertia en això que donava influència, rellevància social, afalagament afavorit per la censura, perquè avui en dia invertir mitjans de comunicació pot ser incòmode, perquè es critica, però en aquella època que no hi havia crítica, era, diguéssim, més aviat afalagament. I per això s'invertia. Què va passar? Es va acabar la dictadura, els mitjans havien de competir entre ells si volien sobreviure, s'havien d'ampliar plantilles, això era més car, va anar acompanyat del canvi tecnològic, s'havien de fer inversions, i aquelles empreses, totes, a excepció d'una, es van enfonsar. I van sortir noves. I van sortir noves ja amb uns nous plantejaments empresarials, amb plantejaments empresarials, podríem dir. Bé, això va portar una crisi a la professió. I molta gent va per el lloc de feina, i mentrestant, ajudat pel canvi polític, va trobar una sortida, ja sigui amb coses paral·leles a la política, o a la universitat, per exemple, o nous camps que es van crear, com són els gabinets de comunicació. Però la professió són molts pocs els que sobrevivim, encara amb nòmina, pel damunt dels 60 anys. Som una minoria. Hi ha hagut un gran rejuveniment a la professió i tenim bons companys, bons periodistes, que van ser grans companys amb feines que no tenen res a veure avui en dia amb el periodisme.
Hem esmentat uns diaris. Quin record en té del seu, o en tens del seu pas? Correu Català, o Correu Catalana en aquell moment?
Bueno, Correu Català ara sortirà un llibre, suposo que explicarà moltes coses. Quan jo el vaig agafar...
Per quan?
No ho sé, sí, està a punt... Sant Jordi. Sí. El treu vaixells de paper a la col·lecció del col·legi.
Titulat?
Ai, sí, hi ha Cotoners, Convergents... Carlins, Cotoners i Convergents.
3-6.
Sí, exacte. O sigui, Carlins, però el seu origen és Carlí, i va entrar encara amb el diari Carlí. No es podia parlar, per exemple, del Fons 13, s'havia de dir el Fons de Borbó, perquè el Fons 13 reconeixia-li que havia set rei, havia estat rei. I pels Carlins, el Fons 13 no va ser mai rei, va ser un usurpador. Era diari confessional catòlic. Ràdio Estel, al costat del Correu Català d'aquella època, és el pur llibertinatge. Perquè allò era confessional.
Qui era el director en aquell moment?
El director que va entrar, Claudi Colomer Martínez.
Després ja va venir un Rosselló.
Després va venir Andreu Rosselló. I jo vaig marxar amb Andreu Rosselló. Vaig estar 10 anys i vaig marxar amb en Rosselló.
Teleexpress.
Teleexpress, bé, va ser una aventura anari, era un diari nou, el primer d'empresa que sortia a Catalunya després de la guerra... Però va ser una empresa, va ser una aventura, o sigui, molt atractiva, molt seductora, i que va compensar en molts sentits.
Diario Femenino.
Diario Femenino va ser, mira, passar per allà un temps per guanyar-se la vida, perquè jo em vaig anar del Teleexpress per unes circumstàncies, amb una persona que no, amb la qual no mantenia i que podia pujar a director en aquell moment.
No es pot dir el nom, per prudència. Home, per no ens enfadem amb ningú.
Era molt bona persona, molt bona persona, però era molt tossut, era aragonès, era molt tossut, i jo no ho havia entès. I la possibilitat de que no és de director, vaig agafar aquesta oferta que tenia i vaig estar un any i em vaig anar al Diari Barcelona.
Diari de Barcelona.
Diari Barcelona, bueno, era un diari monàrquic, un passat monàrquic, i va entrar molta gent jove, es va rejuvenir molt la plantilla, i aquesta gent jove, que sortien molts, quasi tots sortien de l'escola de periodisme de l'Església, de la qual jo era professor, i jo feia el possible per anar-los colant, doncs va portar una democratització de la redacció en consonància, diguéssim, amb l'esperit del moment, que portava a terme ja doncs, alguns col·legis professionals, havíem creat el grup democràtic de periodistes també, i això va fer que pogués fer, diguéssim, una obertura abans que Espanya es produís la transició política. Allà ja teníem veu algunes de les persones que estaven silenciades amb altres mitjans.
Destino.
Destino va ser, mira, jo vaig tindre que plegar, em van fer fora, millor dit, del diari de Barcelona, l'any 77, amb vigília, poc abans de les eleccions. Jo era un element pertorbador i l'empresari...
Però vostè sent em parlava l'element pertorbador, no?
Home, jo aglutinava la redacció i van creure que jo, diguéssim, fora del diari, aquella redacció es podia trobar una mica més desarmada i aguantar millor les pressions que rebrien els propers mesos per part de l'empresa cara a les eleccions. L'empresari era un home fraguista, el representant de Fraga a Barcelona.
Ens queda Mundo Diario.
Mundo Diario, bona veïna Destino, era propietat d'en Jordi Pujol, i va estar allà fins que ell se'l va vendre. Se'l va vendre al grup Siero, el fill del Porcioles, i no ens vam entendre. Ells pretenien que d'entrada ja jo eliminés col·laboradors, jo em vaig negar, i en Pujol, que es va portar molt amb mi, jo li vaig preguntar, què passarà si jo no m'entenc amb els nous propietaris? Diu, ja ho arreglarem vostè i jo. El vaig anar a veure i no ens hem entès per aquest motiu, em va pagar la indemnització, com si haguessin fet fora, i llavors vaig anar, em va crear el Sebastià Auger, i vaig anar a Mundo Diario, però vaig anar ja a l'època de la desfeta final.
El Periódico de Catalunya.
Bé, el Periódico de Catalunya va ser un diari que va arrossegar a molta gent que víctima d'aquelles crisis que s'estaven produint, que s'havien produït ja o s'estaven produint entre la gent de Mundo Diario, del diari Barcelona, i d'altres que anaven plegant, era una redacció jove, era un diari nou, amb perspectives, amb un plantejament autènticament ja empresarial, en contra de totes aquelles que estaven plegant, doncs aquest tenia un plantejament empresarial, i jo m'hi vaig sentir molt còmode fins que vaig anar al diari Barcelona.
Diari de Barcelona, segona vegada, però en català.
Però el diari de Barcelona, pensem que la propietat era en aquell moment Ajuntament de Barcelona, propietat de la capçalera, l'OMCE i el Grup Zeta. I llavors, el Grup Zeta tenia la gestió. I el Grup Zeta, el periòdic, el que m'ofereix a mi anar allà. Jo vaig anar al diari Barcelona, amb molta il·lusió, però una mica com el militar que va un any destinat a Ceuta o a Melilla, no?
I finalment em va tornar al periòdic. Jo vaig tornar
al periòdic tal com estava pactat.
Vostè o tu tens un bon amic o un bon enemic en el periòdic, en Josep Maria Cadena. Què en penses?
Home, fos el mateix que ell pensa de mi.
Josep Maria, bona nit.
Bona nit.
Què és el que pensa Josep Maria Cadena? Gràcies per col·laborar d'en Pernau. No fa molt li van preguntar en el propi Pernau què pensava d'en Cadena.
Exacte. Doncs llavors sembla que anem de tronc, cada moment, que nosaltres siguem...
Però, perdó, és un tronc de dos lluitadors, sí, amb prou de moltes coses pel bon periodisme.
Això que som en patacot i en mandinga, no? I res més que allunyat d'això, i res més aprovat que això. És a dir, la relació de Pernau i jo és una relació que porta més de 40 anys. I està abundada, més que tot, en el respecte professional, amb l'amistat que neix de creure en les nostres virtuts i ajudant-se també amb els nostres defectes. És a dir, jo, per exemple, trobo que Pernau és un home d'una gran humanitat. D'una humanitat que no es manifesta així directament, però que només vull dir parlar amb ell, i d'això vull dir notes que està atent al cap als altres, que desitja col·laborar amb les causes que siguin nobles, que no vull dir doncs que no es tira enrere per dificultats que puguin presentar-se davant de la gent, sinó que ell, amb molt molta prudència, amb molt sentit de l'equilibri, amb molta, vull dir, doncs, honestetat, doncs es col·loca en els llocs que li pertoca i li diu a l'empresari, en el cas de, vull dir, doncs, del periodisme, que és la dues a les activitats que nosaltres, vull dir, doncs, portem, li diu, miri, jo puc arribar fins aquí, no? Vull dir, i jo crec que he de defensar amb els meus companys. I li diu amb el polític o amb el que mana, vull dir, doncs, amb les situacions, pensi vostè que jo no puc estar, vull dir, tocant el tambor, vull dir, doncs, perquè vostè ho dueixi, sinó que jo he d'explicar el que correspon. Si jo em trobo en un lloc professional, és allò que penso de Pernau, diu, jo he d'atendre, vull dir, doncs, el que vol el públic. Jo el que no puc fer, vull dir, doncs, penso, que pensa el Pernau, vull dir, doncs, és d'això atendre-la vostè amb els seus desitjos, que els comprenc, que estan molt bé, però, escolti, que jo tinc una altra feina a fer.
Josep Maria, ha estat un gran treballador per la professió periodística a Catalunya, en Pernau?
Vull dir, doncs, un dels més grans treballadors. Hem estat, vull dir, coincidint en moltes activitats del grup democràtic de periodistes, vull dir, doncs, quan va començar, però és que després, vull dir, doncs, ens vam trobar amb la necessitat de portar l'Associació de la Premsa primer, després de la transformació en col·legi de periodistes de Catalunya, i llavors sempre s'ha trobat el Pernau, vull dir, doncs, en primera línia, aportant idees i aportant no només per resoldre situacions d'un moment, sinó per trobar sortides de futur. A Pernau se li deu molt del que és actualment el col·legi. Se li deu totalment el codi de deontològica. Se li deu, vull dir, doncs, que s'hi ha creat la comissió. I se li deu que hi hagi una relació molt fluida entre les, que diríem, antigues generacions. La mateixa que vam tenir nosaltres amb els que ens havien precedit, amb el qual no coincidíem amb moltes de les idees, però que sí que defensàvem la professionalitat. Doncs hem aconseguit també que les noves generacions doncs diguin, miri, aquests senyors ja han fet la seva feina, nosaltres haurem d'ocupar el seu lloc, però vull dir, aquests senyors, vull dir, doncs, són amics nostres. I això és molt important.
Josep Maria, què caracteritza l'estil literari d'en Pernau? La ironia, potser?
No, però la concisió, perquè vull dir, el Pernau no és home de, ja sap escriure llarg, però vull dir, doncs, li dedica molt de temps per poder escriure curt. Doncs ja sabem aquella anècdota d'una, em sembla que era l'Oscar Wilde, que diu, t'escric molt llarg perquè, o del Goethe, o diu, t'escric molt llarg, diu, perquè no tinc temps per escriure curt. No? Doncs, llavors Pernau dedica molt temps a la seva, vull dir, doncs, a les seves columnes actualment, amb els seus escrits, amb les seves cròniques, i aquest temps l'aprofita. Vull dir, busca la paraula que sigui precisa. Busca, vull dir, doncs, el concepte que sigui el més clar. I llavors que tot quedi lligat i que la impressió que treu el lector és, diu, aquest senyor, vull dir, doncs, es mira les coses, sí, amb una certa ironia, però no per fer-les malbé, sinó per ajudar a que millorin. Això em sembla, vull dir, doncs, que la seva prosa no és mai negativa, sinó que és positiva.
Què vol dir-li, Pernau, a Cadena?
Abans que res, gràcies, no?
Doncs gràcies, Josep Maria Cadena.
Desmesurat.
Gràcies per una vegada més per estar amb nosaltres a Ràdio Estel amb llum pròpia. Fins sempre, Josep Maria.
Bona nit.
I records a casa. Josep Pernau, ens vols fer una definició del teu pas per l'Escola de Periodisme de l'Església durant 10 anys i també per la Facultat de Ciències de la Informació? Quina experiència n'has tret?
Mira, l'Escola de Periodisme de l'Església, una experiència immillorable. De la Facultat, o sigui, no perquè... jo tenia ja... Van voler que jo anés allà. Jo estava director en aquells moments al diari Barcelona, bueno, subdirector i després ja director. I era molt pesat tindre que anar a Bellaterra cada dia o tres vegades per setmana. I era una càrrega molt pesada. O sigui, no va ser l'experiència, no va ser la mateixa. Però l'Escola de Periodisme de l'Església... En aquells moments no hi havia Escola de Periodisme a Catalunya, no n'hi havia cap. S'havia tancat un oficial que hi havia hagut. Durant uns anys, la gent que tenia aspiracions se li va permetre anar per lliure a Madrid, examinar-se, i llavors finalment l'Església, que en tenia una a Madrid, va decidir obrir la de Barcelona al FIC, a la Via Augusta. Això devia ser a l'any 64. Jo em vaig incorporar al curs següent. el 65-66. Jo hi he estat fins que va tancar. Eren temps, diguéssim, de, en què els sectors socials a Catalunya estaven prenent consciència de que era necessària una obertura a la democràcia. Els col·legis professionals, com Dret, per exemple, o arquitectes o aparelladors, mantenien una gran activitat en aquest sentit. Els periodistes corporatius estaven més adormits, però el mateix any 66 van formar ja el grup democràtic. I tota aquesta, ajudant tota aquesta gent jove, que a la universitat mantenia una gran activitat, ajudar els que volien ser periodistes va ser una tasca apassionant. La prova està, hi va anar gent amb molt interès, els professors fèiem el que podíem, perquè els mitjans eren molt escassos, però d'allà va sortir un planter de gent molt important que avui en dia porta bona part de la responsabilitat dels mitjans de comunicació que hi ha a Catalunya.
Tenim nous amics en línia en aquest programa que dediquem a en Josep Pernau. Àngel Fontova.
Sí, senyor.
Ens vol explicar, o ens vols, la vinculació amb Àngel Fontova?
Bé,
bona nit, senyor Fontova. Sí, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Àngel.
Com va això, Josep? Què tal?
Bé, ell procedeix de Lleida, de Targa i de Tremp, jo de Lleida capital, però ens vam conèixer a Barcelona, perquè ell vivia a Barcelona. Jo m'hi vaig incorporar després, però ja vivia amb els pares a Barcelona. Ens vam conèixer sobre el 58, 59, i hem mantingut sempre una gran amistat.
És millor persona que periodista el senyor Pernau, senyor Fontova?
El senyor Pernau és millor amb tot, i sobretot és molt simpàtic, un gran amic, per això que jo no sóc parcial, em sóc totalment partidari del Pernau. Bé, Pernau, ja el que ho ha dit ell, ens vam conèixer aquí a Barcelona, però les nostres arrels lleidatanes ens van fer molt, no?
Marca això de les arrels o no és veritat?
Sí que marca, molt, molt. Solament la parla. Amb la parla, que tu ets de Lleida? Sí, ja, sí, d'on és? Jo pujo de Targa, però jo soc d'Arbeca, un Arbeca. I llavors ja hem vist comuns, i vam coincidir en moltes coses, sobretot amb això que ha parlat ara i llarg, el sentia ara, per l'assumpte aquest de l'època, que era difícil, no? En aquella època ell estava al Correu Català i ens explicava històries al moment, no? I verdament va viure una època molt apassionant i molt bona, molt, molt, en tots sentits.
Aquesta bonhomia i aquest aspecte de gran persona i bona persona, que evidentment ho és, el pot haver perjudicat o l'ha favorit el senyor Pernau?
Pues a la llarga això sempre afavoreix. A la llarga. Ara, en un moment donat, en certs moments, pues clar, no afavoreixen en cap sentit, no.
Perquè no dona la imatge de la capacitat de lluita interior que ell té per aconseguir molts propòsits. És una opinió potser personal i equivocada, eh?
No, perquè el Josep es vida, les històries es vida sempre amb distància. No és un home de moment donat de replicar, és un home, és astut, és molt astut. I a mateix temps és molt irònic. I per tant és un home que sempre les coses mira amb una perspectiva. No mira mai amb un horitzó immediat. Ell mira a la llarga, i per això que a la llarga ell ha guanyat i guanyarà sempre, no? Ara, en un moment donat, potser sí, ha perdut una certa circumstància, però per ell a la llarga ha guanyat. La prova és que de periodistes hi ha hagut molts. Ell va començar de mestre en un poble que es deia Durro.
Sí, sí, ens ho ha comentat al principi del programa.
Ah, ja ho he comentat. Pues sí, i la prova és que amb la seva inquietud i amb les seves ganes de fer, pues, ha arribat al màxim que va anar al seu moment, pues, que és la vegada del col·legi.
Senyor Fontova, vostè creu que hauria estat un bon polític en Pernau?
Massa honrat. No... Massa honrat.
Perdó?
Per ser polític.
Massa honrat.
Massa honrat. En política s'ha tindre molta mascarra. A més, és una ambició...
De mascarra en té el senyor Pernau, eh?
Sí, però és una astúcia... O sigui, la seva ambició és ell mateix. I en polític tens que certificar moltes coses i tens que dir moltes coses que no sents. I ell això no ho faria mai. I això, que en el seu moment era un home molt hàbil escrivint, perquè quan escrivia el Telexprés o el Correu Català, pues deia el que volia dir pues amb unes frases molt ben enganxades.
Això encara ho fa, eh?
Claro. Bueno, però avui dia ja pot dir el que vulgui. Avui dia usa més la ironia. I abans usava més pues, la doble frase, la sobreententa. Jo sempre recordo que quan va anar a Israel, el tornava a fer unes cròniques, o estava un quibuts, i el mateix exemplar li va dir, vos el veureu molt lluny. I llavors el parlava era un crio, relativament, no? O sigui, sí. Que ell ja mirava a la llarga, o sigui, que el pla ja li va dir en aquell moment. vos arribareu molt lluny.
Vos i jo sou els únics que han entès aquest país.
Veus? Què et va dir? Què et va dir exactament?
Això, diu, vos i jo som els únics que hem entès aquest país.
Exacte. Això I, va tu, ser... i tu,
això va ser...
i tu, Josep, arribaràs molt lluny.
Això va ser l'any 60.
Pues imagina't.
El desembre del 60.
Senyor Fontova, moltes gràcies per prendre part en el programa amb llum propi. Digui.
Hi ha un moment.
I tant.
És que el Josep, també tot aquest bagaix, el va marcar molt, com a tots nosaltres, la Guerra Civil, que vam ser amb certs mesos al col·legi ens deien rojos per insultar-nos o ens deien feixistes per insultar-nos. Va viure bombardejos, va viure situacions molt difícils. El seu pare va matar durant el bombardeig de Lleida. I va ser un home que, quan va vindre aquí a Barcelona, portava sobre un bagatge molt, molt gros. Molt gros. O sigui que aquí a Barcelona vindria molt ben preparat. I una anècdota molt especial d'ell, que això m'ho va explicar...
Endavant.
Que quan ho va explicar la seva esposa, el seu pare va morir amb un bombardeig a Lleida. I quan es va casar el Josep, van anar de viatge de nuvis a París. I van anar a veure una pel·lícula d'aquelles que llavors aquí es podien veure, que es deia Morir en Madrid. I se senten ell i la Carmen, la seva esposa, al cine.
Sí, l'hem tingut en el programa.
I llavors van mirar el programa aquest, van anar a la pel·lícula aquesta, fins que arriba un moment que surt el cementiri de Lleida i la càmera enganxa a la mare del Josep, la segueix tot el rato, fins que la mare troba el cadàver del seu pare, i llavors enfoca el pare i la mare. I la Carme deia, mira, la mama, el Josep. I jo, que llavors, en aquella època, eren iguals, perquè això va ser doncs, l'any 38, i quan morí el pare del Josep, que tenia uns 40 anys, era
37.
Més que una anècdota, és una imatge preciosa.
I això és una imatge que sempre ha quedat gravat. I que consti que això no ho sé per ell. Ho va explicar la seva esposa. O sigui, ell va veure el seu pare mort al cementiri després del bombardeig a París, 20 anys després, en un moment que ni pensava veure una cosa d'aquestes.
Repetim, gràcies perquè és una imatge preciosa, senyor Fontova, i molt bona nit.
Bona nit, així bé. Adéu.
Recordem aquesta nit, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, com poden comprovar i escoltar, la figura de Josep Pernau, un professional, com hem dit al principi de l'espai, realment clau en el periodisme català de l'últim mig segle. Un mestre i amic. El president del govern català va dir va tenir una gran vocació de servei públic, signa Artur Mas. La gravació que estan escoltant correspon a l'any 98 i mitjançant les seves respostes ens queda un molt acuradíssim perfil de qui era Josep Pernau, que desitgem que descansi en pau. Adéu, Josep Pernau. Què va fer el grup democràtic de periodistes? Perquè per la gent tipus, doncs, en el bon sentit de la paraula, l'Anna i la Rosana, doncs, és com si els parlessin d'una cosa. Què els podríem dir breument?
Bé, el grup democràtic va néixer l'any 66. L'any 66 va ser l'any de la fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants, la manifestació de capellans per la Via Laietana, quan anaven a veure amb un dels que havia estat apallissat a Jefatura, i era també un any de molta activitat en col·legis professionals. Un grup de periodistes, una dotzena, pràcticament, que estaven preocupats per la nostra professió, o sigui, conformista, resignada a la situació, amb inquietuds ens vam reunir i vam voler crear alguna plataforma, diguéssim, almenys que ens servís de comunicació i per intercanviar idees, perquè hi havia un altre factor. Era l'any de l'entrada en vigor de la llei de premsa, famosa llei Fraga, que suprimiria la censura prèvia i la delegaria amb els directors. Això ens feia més necessària la comunicació per saber en cada mitjà com s'aprofitaven aquestes escletxes, diguéssim, de la dictadura. I així va néixer el grup, va néixer amb una dotzena de membres, tots amb algun mitjà de comunicació, tots a l'associació de la premsa, perquè això era condició imprescindible per evitar precisament els riscos que portaven la clandestinitat. No, som un grup de socis que ens reunim per parlar a l'associació de la premsa, però que el grup va anar creixent a mesura que sortia gent, sobretot d'aquella escola de periodisme de l'Església, i quan es va dissoldre, amb la mort del dictador, pràcticament, l'any 75, sobrepassava de llarg ja el número de 100, de 100 membres.
Podríem parlar del col·legi i ho podríem fer amb la persona de Salvador Alsius, que és el Nou de Gal, el que ha rellevat en Pernau. Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
I voldríem demanar-te què li vols consultar amb en Pernau, una mica, doncs, de cara a aquest relleu que hem esmentat. Radiofònicament parlant, Salvador, i gràcies per estar en aquest programa amb un propi a Ràdio Estel. Amb la modèstia que caracteritza per anar-ho consultar, no, però ens podria quedar bé que li pregunta el nou degà en el degà fins fa uns mesos. I gràcies,
home,
repeteixo, Salvador.
Joan, i hola, Pernau. Hola, Josep. N'hi he fet tantes de consultes, diguem, en aquests últims temps, i n'hem parlat tant del col·legi que ara, diguem, una cosa que em vingui així al cap de vell nou, doncs, no sé, és difícil, no?, però puc certificar, si més no, això, no?, que n'hem parlat molt del col·legi i que, vaja, sort n'he tingut que durant la transició, com si diguéssim, he comptat amb el seu guiatge.
Salvador, quin és, doncs, el teu punt de vista entorn a la personalitat tan professional com humana d'en Pernau?
Home, doncs, esclar, és que jo no puc separar, o se'm fa molt difícil de separar, una visió, podríem dir, objectiva, la que té la professió periodística a Catalunya d'ell, de la que jo tinc personal, no?, perquè la meva vida professional ha anat molt lligada a la trajectòria d'en Josep Pernau. Va ser ell qui em va, diguem, impulsar en la primera feina, és a dir, va oferir un lloc de treball al Diari de Barcelona, d'on ell era redactor en cap, i després, doncs, la vida ens ha anat fent coincidir en diverses ocasions i en diverses circumstàncies, especialment en el marc de l'Associació de la Premsa i del Col·legi. I ara, clar, el fet d'haver-lo substituït al front del col·legi, doncs, per mi ha estat, bé, allò que se'n diu tòpicament un honor, però és que realment ha estat així, no?
El llistó que ha deixat en Pernau és molt alt, Salvador?
És altíssim, i de fet aquest és un problema que jo em vaig haver de plantejar quan un grup de companys em van proposar de presentar-me per ocupar el deganat, i era que se'm feia difícil imaginar què més podia fer el col·legi després d'aquests 6 o 7 anys de mandat que ha tingut ell, i especialment després de dues fites, diguem, tan significatives i tan importants per la professió com han estat la proclamació del Codi Deontològic en el penúltim congrés dels periodistes catalans i la creació, l'impuls del Consell de la Informació de Catalunya en el darrer congrés, ara fa un any i mig.
Salvador, podríem dir que en Pernau és un exemple per la lluita de la dignificació i democratització de la professió periodística?
Clar, jo crec que exemples, o sigui, n'hi ha moltíssims, serà una persona més, en tot cas.
Sí,
però és que no hi ha hagut molts lluitadors, sí, com en Pernau, eh?
Sí, no, a veure, el que jo crec que hi ha és un grup de periodistes que en els anys més difícils de la, diguem, dels últims anys del franquisme i durant la transició política, doncs, d'alguna manera porten encesa o continuen amb la torxa d'una manera determinada d'entendre la professió. I és cert el que diu ell, és a dir, que no és ell sol. El que passa és que per una sèrie de raons de caràcter, jo diria, personal, de manera de ser, doncs potser ell és un dels que es converteixen en més emblemàtics, no?, d'aquesta generació o d'aquest grup reduït, però certament, doncs, ell alhora també, doncs, ja dic, recull la torxa d'altres periodistes, diguem, que no van deixar en cap moment apagar del tot això, una mica la llumeneta d'una manera d'entendre la professió, i evidentment, doncs, aquí, doncs, hi ha noms insignes com el d'un Ibáñez Escofet, que em consta que va ser al seu torn, doncs, mestre d'en Pernau, sí, i director espiritual, diguem, com ell després ha estat, sí, a tanta, sí, gent.
No. Què vol dir-li en Pernau en els Ius?
No, a veure, jo primer del col·legi. El col·legi jo crec que depèn no d'una persona, sinó d'equips de persones, no? I amb un equip trobar el relleu, diguéssim. Jo em trobo el relleu amb persones com els Ius. Jo he parlat de la gent que sortint de l'escola s'incorporava a lo democràtic. Els Ius és un, i molts més a Barcelona. En aquests moments, ja dic, ocupen els llocs més destacats que hi ha a la professió. Van entrar al grup democràtic. Alguns els van poder proporcionar feina. Bé, doncs, la nostra generació potser va tindre un nucli inquiet, perquè les circumstàncies ens ho demanaven, per millorar les condicions professionals. Condicions de tot tipus, diguéssim. Des de les legals, de poder escriure en llibertat, escriure el que pensàvem, condicions econòmiques, perquè no hi ha dignitat si no hi ha una situació econòmica mínima, eh? I condicions també tècniques, diguéssim. Treballar, no tinguem de prendre la màquina d'escriure amb el company. Bueno, doncs això també forma part del grup democràtic. La dignificació de la professió, perquè no pots demanar llibertat, diguéssim, si tu no exerceixis dignament la teva professió. Tot això era una sèrie d'exigències, de reivindicacions que teníem i que aquesta generació que venia al darrere, diguéssim, va saber recollir. Que ara siguin els que porten al col·legi, doncs és un orgull per nosaltres.
Salvador, moltes gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres. Salvador Alsius, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Bona nit, Salvador.
Bona nit i records.
Bona nit.
Senyor Pernau, has creat escola en el periodisme?
Bueno, em sap que ho acaba. No sé si he creat escola o no, però sí gent que continua les tasques, diguéssim, que hi hem començat, no?
I com a periodista has viscut la vida que volies quan estaves en el Pirineu i vas començar a estudiar periodisme?
Sí. M'ha omplert, o sigui, molt, eh? Jo diria que no em vaig equivocar el dia que hi va ser, pues, el mes d'octubre del 52, el dia que vaig decidir, o sigui, triar aquesta professió.
Balanç general de la teva vida de periodista, resultat positiu o negatiu?
Jo el considero positiu. A mi m'ha omplert molt i el considero positiu.
Darrer on has treballat, on et quedaries si s'hagués d'escollir un mitjà?
Això és impossible dir-ho. Jo et diria... Ara barrejaria. El que ens divertíem, el Correu Català. L'aventura apassionant de posar en marxa un diari nou com va ser el Telexprés. Els moments no menys apassionants que es van viure al diari Barcelona amb la mort del dictador i la transició. I l'estabilitat econòmica i el diari amb un equip poderós i fort de professionals del periòdico. O sigui que no hi ha cap moment.
Són diversos
moments. Hi ha moments a cada lloc.
En el perfil inicial hem parlat de Los Niños del 36, un programa de televisió. Quina opinió en tens de la televisió?
Ah, jo m'ho vaig passar molt bé. O sigui, jo és l'única cosa que he fet a televisió, i era la idea meva, jo la vaig presentar. Televisió Espanyola va assumir, el cap d'informatius era Enric Sopena a Madrid, i els no diaris era el Ramon Colom. Jo vaig presentar la idea, ells la van acceptar, i a partir d'aquell moment es va posar en marxa i jo vaig quedar alliberat 3 mesos del diari. Això va ser l'estiu del 86, quan es complien 50 anys del començament de la guerra. Ah, no, perdó, sí, del 86, sí. Els 50 anys del començament de la guerra. I veure com el que era una idea que tenies al cap es va convertint, va prenent cos, va prenent forma i acaba en un programa... O sigui, és una tasca apassionant.
Què t'ha semblat, Josep, aquest repàs a la teva vida?
Home, molt bé, molt bé. Testimonis, doncs, que em coneixen molt bé, òbviament, I, bueno, la biografia, o sigui, la coneixeu molt bé.
Punt final, oïdors de Ràdio Estel, de Ràdio Principat, de Llum Pròpia, número 596. Aquesta nit, programa especial dedicat al mestre i amic, Josep Pernau, que ens va deixar el passat dilluns. Josep Pernau havia estat en aquesta casa, millor dit, a l'Avinguda Diagonal, però a Ràdio Estel de manera personal, l'any 98. Però pensem que al llarg quasi d'una hora vostès han tingut una bona informació de qui era Pernau, un model de discreció i d'humilitat com a persona i com a professional. Repetim, el cel sigui el nostre també mestre i amic, Josep Pernau, i gràcies perquè en moltes ocasions les seves opinions via telèfon havien arribat a Llum Pròpia. Fins la propera setmana, bona tarda, bona nit a tothom.
Ràdio Estel.